Podem tenir democràcia o riquesa concentrada, però no totes dues coses alhora. Luis Vendrells, jutge de la Cort Suprema dels Estats Units.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Jo penso, David Fernández, penses, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut al racó de pensar. Sobre què pensem avui?
Sobre el present, que sempre va carregat de passats, i sobre història i futur, i ho fem amb l'honor i el plaer de tornar-ho a fer amb el puny i lletra de l'estimat Josep Fontana. I com ja fa molt de temps que diem que sols no podem, que només juntes és quan es poden fer les coses, doncs ens acompanya un amic i company i també historiador, però conegut, que és en Xavier Domènech.
Xavier Domènech, molt bon dia, quina il·lusió tenir-te aquí com a historiador, el racó de pensar, per no haver de parlar de política actual ni de res, sinó posar context a les coses. Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Ens permetràs que avui no et preguntem res sobre tot el que està passant fora del racó, eh?
Ho permetré gustosament.
Va. Escolta, l'altre dia citàvem Josep Fontana i dèiem en l'assemblea del racó de pensar hem de parlar del llibre Capitalisme i democràcia, que ens ho ha deixat com a llegat, perquè a més volia que aquest llibre es publiqués a posteriori, no? De fet.
Bueno, és que de fet el va estar escrivint, pel que jo sé, pel que m'ha comentat després, el va escriure, jo diria que pràcticament, si no l'últim dia, que va morir, fins l'últim dia. És a dir, ell anava escrivint aquest llibre, cada setmana em passava una versió a l'editorial, en aquest cas l'editorial Crítica, amb encàrrec de només si em moro podeu obrir el llapis per passar i llavors anava passant versions noves cada moment fins a l'última, que és la que s'ha publicat. Per tant, és el seu llegat més important, clarament.
Qui és Josep Fontana? Perquè igual ens està sentint joves que no han pogut anar encara a la universitat, que no tenen edat, o gent que no ha pogut conèixer en Fontana. Per què és important que recuperem el llegat de Josep Fontana, David?
Per moltíssimes coses, segurament. I perquè, ja que parlem d'això, jo crec que sí que parlem molt de política avui, perquè parlar d'aquest llibre que és Democràcia i capitalisme, com va començar aquest engany i anar-se'n molt lluny, segurament, no? Pràcticament tres segles, explica per què ens passa el que ens passa, doncs això és el que ha fet Josep Fontana, un mestre d'historiadors, també, en la historiografia del país, dels bisturis analítics amb més rigor, també, de la història d'Espanya, una de les visions, no?, més interessants i més explicadores de per què aquí no va haver-hi revolució burgesa i per què encara, no? Tants anys després, encara tenim el sistema de poder que tenim i una persona que ens explica el passat per entendre el present i per imaginar en la seva vessant també de persona altament compromesa en la lluita contra la dictadura i després en la lluita per la democràcia i el socialisme, que sovint es cau la paraula socialisme, doncs per imaginar un futur diferent. I en aquest últim llibre, que també un altre periodista estimat, que és en Xavier Montanyà, l'altre dia deia l'últim comunicat, no?
L'últim comunicat de Fontana,
que
no?
Ens esperona, no?, a no defallir mai en la lluita per una societat més justa i més lliure.
Quan encara tenia ganes de venir a programes de ràdio, el 2017 vam poder parlar amb ella i ens deia això.
La meva generació va créixer després de la Segona Guerra Mundial, plens d'il·lusions en un món que semblava que tenia un camí de progrés indefinit, cada vegada les societats eren més igualitàries i en un moment determinat, la dècada dels 70 cap a final dels 70, això es trenca i s'inicia un nou camí, que és aquest camí que comporta una desigualtat cada vegada més gran, és a dir, cada vegada més la riquesa polaritzada en un molt petit nucli de la societat i cada vegada més la resta, no solament perdent, per exemple, salaris i tal, sinó perdent també drets socials.
Xavier Domènech escrivia ja l'altre dia a diario.es, em sembla que era sobre el llibre de Josep Fontana, Capitalisme i democràcia, i deia, és càrrega de profunditat perquè és la contradicció, no? Pensem que vivim en una democràcia, no? Però en realitat ens està dient Josep Fontana, ens governa l'economia i, per tant, la desigualtat.
El llibre és una càrrega de profunditat perquè és un retorn als orígens per part de Josep Fontana. Ell torna a la seva primera obra, que era com havia arribat el capitalisme, és a dir, com s'havia passat el feudalisme al capitalisme als anys 70, i aquí torna després un viatge immens, un viatge preciós que ha fet ell durant tota la seva vida, que és un viatge que l'ha portat per tots els continents, que l'ha portat molt més enllà d'aquesta història, que l'ha portat al segle XX, i a parlar-nos també del segle XXI i de què vindrà, l'ha portat per la teoria social, i en aquest retorn torna amb una saviesa impressionant i planteja una tesi que és, per això dic que és una càrrega de profunditat, és dir, escolti, el capitalisme, que sempre s'ha vengut com a modernitat, en el fons no va ser producte d'unes forces revolucionàries que el van portar, sinó que va ser una contrarrevolució contra allò que sí que existia, que eren unes classes populars camperoles i treballadors d'ofici a les ciutats que estaven protagonitzant un nou creixement econòmic i un nou model de societat. I en aquest sentit, el que ve a dir és la democràcia, com la lluita contra l'esclavisme, que també en parla d'una forma impressionant durant tot el segle XIX i durant tot el segle XX, és producte de les grans batalles de la població. I el capitalisme, que el que va generar per poder implementar-se va ser un model d'estat, que és l'estat liberal, que sempre hi ha aquesta... hi ha una espècie de, com de dir, capitalisme, estat liberal i democràcia són sinònims. I el que ve plantejar Josep Fontana diu, no, de fet són antònims. I per tant, i això ho hem de dir molt clar. Clar, això és una càrrega de profunditat perquè trenca molts dels esquemes que teníem sobre com havia arribat el capitalisme i com havíem arribat al nostre propi present. Jo, és un llibre... és molt impressionant que una persona que està al final de la seva vida sigui capaç de ser tan jove intel·lectualment com era Josep Fontana.
L'altre dia en llegíem un paràgraf en una de les portades d'aquesta meravellosa campanya electoral que m'ha permès recuperar un munt d'assajos perquè no tenia la Junta Electoral Central a sobre, entre altres coses, però ell venia a dir, us deixo això perquè reflexioneu sobre el que ens està passant a nivell de democràcies en el nostre país i en tots els altres, no? Perquè al final els Amancios Ortega, sense saber-ho, s'han convertit en els homes feudals, potser sense consciència, no?
Jo crec que, seguint el fil del Xavi, és un dels, no, de l'element central de tot el llibre i de tota l'obra, segurament, també va escriure, no, Provient de l'Imperio, que ens explicava molt bé què havia passat a Europa i al món als darrers, no, al segle, al convuls segle XX, però desmitifica un relat fals i falsificat, imposat i impostat, que és aquell que lliga democràcia a capitalisme. No. Les lluites democràtiques, o sigui, els drets, les llibertats, les garanties jurídiques, no han vingut de la mà del desenvolupament econòmic del capitalisme, han vingut de les lluites des de baix, de les lluites populars i de les lluites especialment, no? Doncs en el segle XVIII i XIX, especialment XIX i XX del moviment obrer. I, a més, jo crec que recull una història també de quan va començar realment la globalització, quan comença el llibre, no?, amb les companyies de les Índies, holandeses, britàniques, i ens recorda que és un procés permanent d'expansió del capitalisme amb un binomi...
Partint del colonialisme,
encara, que és... Sí, que encara avui és vigent. O sigui, no hi ha capitalisme ni desenvolupament del capitalisme sense despossessió i sense repressió. I això podríem parlar avui quan parlem, no?, de que, de fet, al final del llibre, en la pila, parla, no?, abastament de com s'estan ara, no?, robant terres als països més empobrits pel capitalisme i com es fa a base de repressió, doncs, des de l'assassinat de Berta Cáceres, per dir-ho així, fins a tants activistes, no?, que arreu del món han mort. Per tant, una constant històrica, que és la de que no hi ha capitalisme sense un grau de repressió intensíssim i sense un grau de despossessió i cada dia més bèstia. No?
I que segurament, Xavier Domènech, és més difícil encara reivindicar aquesta lluita des de baix pels drets en un escenari de globalització com el que tenim avui, i d'això ens alerta que fa uns anys, no? Perquè és més complicat encara, no?
Bueno, perquè el poder cada cop s'escapa més del control de la pròpia ciutadania.
I dels mateixos estats.
I dels mateixos estats, evidentment. No, i seguint també amb el fil i amb això que comentes de la globalització, el llibre té una cosa bastant extraordinària, que és com aconsegueix explicar des d'una forma molt concreta els problemes que hi havia a Àfrica a principis del 18, del 18, del 19, fins a parlar-te d'això a Índia i acabar a les barricades de París del 48 en la lluita per la democràcia i el socialisme. És a dir, és per això que és un gran viatge, perquè en el fons aquí hi ha una consciència molt global que et permet explicar concretament el que està passant a cada lloc. I no, per això, en aquest sentit, sí, és a dir, cada cop és més complex, perquè això és un gran procés de sustracció de recursos i de sustracció de sobirania que s'està produint constantment, però és un procés que es pot revertir, i el llibre de Fontana també demostra que les grans conquestes han aconseguit revertir aquests processos, no de forma completa, evidentment, però ell cita molt, li agrada molt la cita de T.C. Eliot, que diu que aquesta mirada del passat ens permeti anar a obrir la porta que no ens atrevim mai a obrir. No sé com ho diu exactament la poesia, però jo crec que és aquest el gran missatge final.
Ens ajuda a pensar avui, naturalment, Josep Fontana.
Com que aquesta història del present que ens ofereixen els mitjans no té com a objectiu central la sort de les capes populars i dels treballadors del món desenvolupat, ni la dels camperols del sud global, he pensat que podia resultar útil recuperar la història del naixement d'aquest sistema per ensinistrar-nos a cercar les grans línies que ens mostren l'evolució del capitalisme actual, que és el que realment amenaça el futur de les nostres societats i de les nostres vides. Josep Fontana, Democràcia i capitalisme. Com va començar aquest engany?
Un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai.
Segurament la crisi econòmica que hem viscut en els darrers anys és l'exemple més clar d'això que diu Fontana, quan, diguem, la sobirania de les democràcies s'ha sotmès al capital, a les decisions dels bancs o de les entitats que necessitaven ser salvades, que és l'exemple més clar de que no són compatibles, no?
Sí, en assemblea sí, clarament. De fet, jo crec que
ara no em mireu així, com si hagués dit alguna cosa.
La pregunta ja...
No, era perquè... Sí.
No cabia altra resposta que sí.
El silenci era una resposta categòrica, no és indubtable. I a més, després d'un cicle, no?, d'aquest capitalisme que és desigualtat, que és sofriment, no?, que fins i tot amb una mirada chestertoniana, no?, també podríem fer una crítica duríssima, no?, a pues, aquests 62 multimilionaris que tenen exactament la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat, no? I aleshores caldria invocar Freud un altre cop. La pregunta no és per què la gent es rebel·la, sinó per què no ho fa, no?, on ha nascut aquest. Però en una fase, com a mínim, des del 2009, quan es va dir anem a rescatar el capitalisme, no?, que, per cert, Joan Fontana ho compara, no?, el que estem vivint amb la fase 1815, Viena, 1848, quan es tanca un cicle, no?, i, efectivament, queden derrotades, no?, les primaveres dels pobles. I portem molts anys amb un capitalisme molt amb molts adjectius, no? Uh-huh. Ahir recordo que cap de setmana crec que era Stiglitz, no?, que parlava de capitalisme progressista, que per mi és una mena d'oxímoron absolut, però jo recordo l'Anton Costas, ho he recordat més d'una vegada, no?, parlant de capitalisme zombi, i un liberal com Miquel Puig parlant de capitalisme suïcida, no?, i el Samir Amin o la Mirena Echezarreta parlant de capitalisme senil, no?, i tantes altres, o el governador del Banc d'Anglaterra parlant de fonamentalisme de mercat, no?
Però no està gens senil el capitalisme, perquè una de les coses que s'ha hagut fer bé és entrar en la consciència de cadascun dels ciutadans i convertir-los en consumidors sistemàtics. Per tant, no ho deu haver fet tan malament el capitalisme quan ha aconseguit eliminar consciència ciutadana i substituir-la per consciència de consumidor, no?
De fet, Fontana, en el llibre, hi ha un diàleg de fons de Josep Fontana en aquest llibre, encara que moltes vegades no sigui evident, amb dos autors. Un és en Karl Marx. No és un diàleg seguidista, eh? Jo crec que replanteja fins i tot coses que havia plantejat Marx, que considerava, per exemple, el capitalisme era progrés, encara que s'hagués de substituir, i amb E.P. Thompson. E.P. Thompson és un gran historiador britànic, ja també traspassat, que explica molt bé com el capitalisme és una construcció cultural. I és una construcció cultural que el seu principal èxit és haver naturalitzat la seva realitat. I, de fet, Fontana hi ha un moment al llibre que diu que el principal èxit del que ell considera que va ser una gran reacció burgesa, després de les revolucions del 48, ell planteja, per exemple, la revolució francesa no va ser una revolució burgesa. I té tota la raó del món. És una revolució popular en la qual la burgesia va intentar controlar i en alguns moments se li va descontrolar moltíssim. I després del 48 diu el principal èxit d'aquesta gran reacció burgesa és fer creure els seus principals adversaris a les classes populars que ells mateixos representaven el progrés. No? I és cert que aquesta és una de les grans... Però també és cert que hi ha una capacitat enorme, és a dir, que en aquestes lluites, en aquesta acumulació d'unes lluites que, a més, ell... És que el llibre està molt bé, o sigui, molt, perquè, a més, té capacitat d'explicar com els subjectes que poden plantejar alternatives són canviants, és a dir, que a vegades tenim imatges com molt tancades d'això. Però això també ha generat tota una cultura, una economia moral, també ha generat tota una sèrie d'elements que permeten reacció. Tu plantejaves el 2008, que moltes vegades es diu això del sobiranisme és una cosa del passat que, i fins i tot es critica i dius, no, perdoni, el 2008 el que va passar, bàsicament, van passar moltes coses, un patiment enorme, però la visualització d'aquest patiment és que tu obries la televisió i t'explicaven que una empresa que tu no sabies que existia, que era Lehman Brothers o Goldman Sachs, determinava el teu futur, la seva sort. El que t'estava explicant a la televisió, quan obrien amb aquest titular, és que tu no pintaves res en la teva vida i que perdies el control de la teva vida. I això, col·lectivament, és perdre sobirania. I, per tant, és natural que la reacció democràtica fos proclamant la sobirania. I això jo crec que aquí en Josep Fontana, el llibre aquest serveix per aquestes coses i per moltes més. Des d'una mirada, i jo ho repeteixo, plena de saviesa.
Hi havia un lema, jo crec que era el 99, a Hamburg, amb una cimera del G8, que era el lema de les mobilitzacions altermundistes, era quanta democràcia aguanta el capitalisme, no? I seguint amb la pantalla de televisió, també un altre gran, no? Un altre gran sistema, no? Cultural del capitalisme. Clar, el que veiem a l'any 9, 10, 11 d'aquest segle era el capitalisme esmicolant la democràcia a Grècia, per exemple, no? I avui hem hagut de sentir, fa molt poquet, ni més ni menys, que el senyor Juncker pràcticament maldant i disculpant-se pel sofriment que van infligir a Grècia, que van aplicar una austeritat irreflexiva i que no van ser solidaris, no? I aleshores, i jo crec que sí, la pregunta que feies, tornant a la pregunta, jo crec que la gran victòria... El capitalisme és una revolució permanent contra els límits, sempre ho ha sigut així, des que va néixer... els morals, els laborals, els ètics, i jo diria que té una baula molt feble avui que no n'és conscient, perquè tota fase revolucionària del capitalisme ha estat vinculada sempre a l'energia, fos el carbó, fos el petroli, i ara les bases més febles del capitalisme actual, del digital, de la revolució tecnològica, és la qüestió energètica o ecològica, és a dir, és un gegant, no? amb peus de fang, i no és que ho digui ni el Xavi Domènech ni en Fontana, que també ho diuen afortunadament, i són arguments d'autoritat, sinó perquè la mateixa Agència Internacional de l'Energia ja ho ha dit, que des del 2006, que estem al peak oil, i que ja veurem quines són les bases materials d'autoreproducció d'aquest capitalisme. I jo, citant amb una persona estimada, que és l'Albert Rico, que sempre diu en aquests termes que el que ha aconseguit el neoliberalisme, sobretot aquesta fase dura que comença a finals dels 70 amb Reagan i Thatcher, és escardar el vincle social, les lògiques comunitàries, l'acció col·lectiva, que és on es remunta al capitalisme originari, no? I fins i tot citant a la Federici, també a la Sílvia, quan a Caliban i la Bruja, quan parla de l'acumulació originària, és contra les formes col·lectives de propietat, de producció o de consum. I el Santiago Albarico diu, la victòria més gran que ha aconseguit el capitalisme en termes culturals és la indiferència, és convertir-nos a tots a viure en un règim general d'indiferència, imposa el semanfot i desplega el semanfotisme, no? I és aquesta llei de la selva on, en el fons, íntimament, quasi que estem convençuts que només queda la llei de la selva obrir-se pas, no?, amb el matxet, no?, i tonto l'últim, no?, per dir-ho així.
Però segurament, i els deures que ens deu posar Fontana amb aquest llibre és tenir consciència que, a més, en la fase en la que està ara el capitalisme, com que amb els cossos i els cervells en té prou, no hi ha una part tan material, sinó que el modus de producció pivota molt més sobre el nostre cos. Si ens roben aquesta consciència del que està passant, ja està. La conquesta està aconseguida, no?
Bueno, jo estic molt... Jo, primer, una cosa que has citat, una mobilització, d'antimobilització de...
D'Hamburg.
N'hi havia una altra, sembla que la primera, el 96, a Seattle, que van sortir un grup d'historiadors d'allà i que portava una pancarta que deien els historiadors i les historiadores volem que la història no s'acabi. Jo crec que aquest és el missatge de Fontana, perquè veníem de Fukuyama, clar, fi de la història, clar, que tot havia acabat. Sobre el tema, el capitalisme, jo crec que és un sistema que, efectivament, ha demostrat una capacitat enorme. Bueno, és un sistema que és global. No hi ha cap altre sistema de la humanitat que s'hagi convertit en global. D'una capacitat de creixement absolutament espectacular. D'una capacitat d'adaptació absolutament espectacular. Això, per mi, és evident, però això també posa que les contradiccions siguin les més altes que ha viscut la humanitat en tota la seva història. Una de les senyalava el David, evidentment, és, escolti, és la primera vegada que la humanitat es troba davant del repte de que no hi ha una base energètica nova, més eficient i clara, i s'està esgotant l'anterior. És a dir, sempre la humanitat ha trobat bases energètiques més eficients i noves, la biomassa, el carbó, el petroli. Quan va aparèixer el petroli, el carbó no va desaparèixer. Sens i més que el petroli anava millor. Ara s'està acabant el petroli i amb una situació d'un sistema que és global. Doncs els sistemes acaben, malgrat la idea del progrés és que sempre millorem, els sistemes acaben moltes vegades o per implosió. La majoria de sistemes de la humanitat, quan han desaparegut, és per implosió interna amb les seves contradiccions, per una revolució o a vegades perquè progressen i poden transformar-se. Però la decisió de com acaba un sistema no està predeterminada per les forces tècniques, pot acabar per implosió, efectivament. Per tant, està a les nostres mans saber com acabem amb un sistema que no funciona.
Com deia un amic també, o Revolució Francesa o final de l'Imperi Romà, i aquesta assemblea està per la Revolució Francesa.
Amb quina música marxem? L'ha triat el Xavi, el David?
Sí. Hem sentit... Josep Fontana li agradava molt la música clàssica, li agradava molt Raimon, crec que la cançó que s'ha triat és preciosa, però també li agradava Dionne Warwick, perquè li agradava molt el soul nord-americà i la música afroamericana, i hem triat una cançó que és una petita pregària.
Que fantàstic. Xavier Domènech, un honor. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavier. Xavier.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.